Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
No veig la misèria que hi ha, sinó la bellesa que encara queda. Aquesta és l'actitud positiva que tenia Anna Frank i aquesta és l'actitud positiva que ens agrada. En moments de crisi, com el que vivim, es tracta de veure el got mig ple, de veure els moments de crisi amb ulls emprenedors, on molts hi veuen problemes, nosaltres hi veiem oportunitats. Comencem, i com sempre, oients, us donem quatre motius per quedar-vos. Motiu número 1, avui la saviesa de Xavier Marcet a la seva masterclass mensual i amb un tema fonamental en els temps que vivim. Com gestionar els canvis? Motiu número 2, ens visita una expert en oratòria que ha entrenat a parlar en públic esportistes molt populars i que ens explicarà els secrets d'una forma de comunicació que està revolucionant molts àmbits, les TED Talks. Motiu número 3, Sílvia Carreus presentarà el llibre Vuela, una proposta perquè pilotem la nostra vida, perquè aprenguem a enfrontar les pors que ens planteja la vida, i us asseguro que flipareu amb la història personal de la Sílvia. Val la pena que us quedeu a escoltar-la. Motiu número 4, què podem fer per reduir la bretxa digital? Ho sabrem a la secció Tots som tics. Sempre, oients, podeu fer els vostres comentaris a les xarxes socials i ara sí, comencem a revolucionar-nos. Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Masterclass amb Xavier Mercè. You're just like my favorite song going round, round my head. Tommaso di Lampedusa va escriure El gato pardo. Cal que tot canviï perquè tot segueixi igual. És una frase que ha passat a la història i és una idea que molts dirigents del món polític, empresarial i d'altres àmbits han fet seva, sobretot per no perdre la seva posició privilegiada. Però potser ja ha arribat l'hora de dir que caldria treure la frase del marc on l'ha posat la història i anar a un pas més enllà. Cal que tot canviï perquè tot efectivament, canvi. I molt contenta de començar classe, masterclass amb Xavier Marcet. Un fort aplaudiment per ell. Benvingut al Revolució. Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Content?
Sí.
Molt bé. Comencem a fer classe, Xavier, va. Fem classe a Catalunya Ràdio amb els oients. Quan fem un canvi, no? És perquè realment tot canvi, si no és una estafa, oi? O què?
Sí, els canvis, de veritat, sí que poden ser superficials i, diguem-ne, moure moltes coses perquè no passi res. Però si tu agafes la llista de les principals empreses del món dels últims 50 anys, veuràs que el canvi és veritat. Especialment després de l'etapa d'internet. Veuràs que s'han mogut coses. També la nostra vida, Nosaltres no fem el mateix que abans, quan no teníem WhatsApp o quan no teníem les xarxes socials. Hi ha canvis a la vida i s'han de gestionar.
Si parlem d'una empresa, d'un grup de gent, d'una feina, quan ens cal parlar de canvi o quan cal fer un canvi, no?
Quan t'has d'ajustar. El món no para, no t'espera i tu necessites ajustar-te. Però el canvi més important, aquella llumeta que s'encén i que dius ei, això és fonamental, és el canvi que t'indiquen els clients. I aquí hi ha un tema clau. Ojalà no t'hagin d'encendre's la llumeta. Te l'encenguis tu i t'anticipis una mica. Mitja passa per davant. Això és l'element clau. L'element clau és aquest. Com nosaltres ens ajustem, sobretot, en aquells a qui volem servir. Per tant, els canviem, no perquè canviar sigui un esport. Canviem perquè volem continuar oferint valor i tenim la sensació que si només som inercials, no oferirem tant valor.
I quins són els símptomes, Xavier, que ens indiquen que és hora de sacsejar el que hi ha, de fer un canvi, no? Perquè un canvi implica a vegades una transformació radical, no?, en la manera de fer les coses. Com notes dir amb una empresa, amb un grup de gent, amb un equip de treball, aquí cal un canvi, no?
Doncs mira, és de les coses difícils. Moltes vegades es tracta d'escoltar el que no et diuen. Es tracta d'observar. Hi ha un punt d'intuïció, també. Però quan t'ho diuen malament, quan t'ho diuen és que vas una mica tard, has d'estar molt pendent d'aquells a qui vols servir. De vegades no només dels de fora, dels clients, de l'entorn, sinó també de la gent de dintre. No? I aquí jo crec que és fonamental, diguem-ne, que les llumetes te les encenguis tu i no te les encenguin a fora. Quan te les encenen a fora, reaccionem ja a la defensiva. Es tracta de... És fàcil tot això? Home, no, per això estem parlant-ne, perquè no són coses fàcils. Però la veritat és que aquesta llumeta, el millor és que te l'encenguis tu. Abans de que els altres et diguin o no et diguin res, pensa una cosa, el més complicat de tot és que els clients són gent, potser també, diguem-ne, pots parlar d'estudiants, o pots parlar de pacients, o pots parlar d'altres àmbits, si en general ja amb clients. Els clients són gent que se'n va sense demanar permís. Tots ho fem.
Clar. I si m'haguessis de posar empreses, d'exemples que han canviat la seva forma de treballar o que han canviat l'estil d'un producte i que després això els ha funcionat, quines empreses em posaries com a exemple que han canviat i els hi han anat bé aquests canvis, no?
Home, n'hi ha una que per mi és molt espectacular, IBM.
IBM?
Per posar-ne una molt coneguda, IBM era l'empresa d'informàtica del segle XX, punto. Ells són els que fan l'aposta del PC, personal computer. Escolta, és molt important, això ha tingut un impacte molt gran. Doncs aquesta gent, a partir d'un moment determinat, decideixen que el seu ja no serà fabricar ordinadors, que és el pel que els havíem conegut sempre, sinó ser una gran empresa de consultoria tecnològica, de creació de solucions tecnològiques, etcètera, etcètera. No és el mateix, no és exactament el mateix. Hi ha hagut un canvi, i un canvi molt, molt important. Jo crec que de tots els canvis que hem viscut, segurament aquest, per mi, en termes de gran empresa, ha estat dels més importants. I després et diria que conec moltes petites empreses, d'aquestes que no surten mai enlloc, d'aquestes que són petites...
Que són més anònimes, sí.
Que són consultories o que són empreses d'assessorament, que han fet canvis molt espectaculars, que han sigut capaços d'anar-se ajustant allò que realment pensaven que eren els seus clients. L'altre dia estava a València amb uns doncs, que estaven aprofitant, diguem-ne, tot venien del món de la qualitat, però que veien que hi havia una gran oportunitat, si eren capaços de considerar els residus com a matèries primeres i havien sigut capaços de crear aquí la seva prop mitjo. Hi ha molts canvis que són anònims. I de vegades encara vaig a empreses que viuen del canvi que es va fer, un gran canvi que van fer en els anys 70, que van ser capaços de mirar-se el mercat d'una manera diferent, els va posicionar. Hi ha canvis que tenen impactes molt llargs, hi ha canvis que són més de curt recorregut.
Hi ha canvis que es pot fer en una empresa, en un equip, simples diferències a l'hora de treballar o petits retocs, i en canvi també hi ha l'altra visió d'empresari a dictar el canvi, no? Que es passaria el dia transformant-ho tot sense que realment calgui. No? També t'hi has trobat, no? O amb els que no canvien gens o amb els que fins i tot són addictes a aquests canvis.
Sí, de vegades ja tens la sensació que hi ha o persones, diguem-ne, que tenen la responsabilitat, directors generals o comitès de direcció, que una mica sembla que l'esport sigui ametrallar els que tenen a sota un PowerPoints. Això és una altra cosa. No, jo sóc molt partidari de no abusar dels canvis. De realment, els canvis som les persones en transició. Per tant, hi ha un punt que és fonamental i és que la gent pugui absorbir aquests canvis. No perquè diguem, els diguis que han de canviar, canviaran. No, aquests són processos que tenen la seva complexitat. Aleshores, hem de vigilar una mica. Els canvis no són els PowerPoints, els canvis són quan nosaltres canviem la nostra agenda, que són coses realment diferents.
Posem exemple, no? Hi ha canvis transcendentals, hi ha grans canvis, petits canvis, minicanvis, no? Posem alguns exemples reals o d'aquests canvis que realment ho són? Què em diries, no?
Bueno, mira...
Per exemple, canviar les persones d'un equip seria un canvi, no? Diversificar el mercat seria un altre canvi, no?
Els canvis més difícils són els canvis culturals.
Canvis culturals.
La cultura és això que et surt. La cultura és el que la gent fa sense quan ningú no el veu. Són aquests canvis profuns de que realment són coses que s'han anat assimilant molt al cap del temps. Però mira, posem un exemple que tothom entendrà. No? Nosaltres abans anàvem a les oficines bancàries, a les caixes dels bancs. I, bàsicament, aquesta gent, bueno, ara pot ser que torni a canviar, perquè els preus, diguem-ne, del diner han canviat, però aquesta gent, bàsicament, es van passar uns anys donant hipoteques. I a partir d'un moment el seu model de negoci canvia i ha de canviar la seva cultura, perquè és diferent que tu vagis a un banc i algú et digui, escolti, li donem o no li donem la hipoteca? Que vagis a un banc per fer una gestió i t'hagin de dir, escolti, no li fa falta pas una alarma. Escolti, quan pensi en nosaltres quan s'ha de canviar el cotxe, escolti, no necessita pas una assegurança. La cultura que hi ha aquí al darrere, fixa't la dificultat moltes vegades que hi ha en aquest tipus de canvis, no? O canvis, diguem-ne, de gent que estava acostumat a fer-ho tot en format presencial i ara, diguem-ne, ho fa bàsicament d'una forma digital. Aleshores, jo crec que els canvis més difícils són els canvis culturals. Després hi ha canvis funcionals que tenen diferents nivells i els canvis també molt, molt difícils són els canvis en els models de negoci. Imagina't, diguem-ne, quan nosaltres hem viscut el canvi de tot el sector de l'aviació, de tots els vols, diguem-ne, per avió, com nosaltres hem passat d'una cosa que es veia com molt elitista a una cosa que ha estat, diguem-ne, molt, molt, molt d'una amplíssima difusió de segments molt amplis. Els canvis no són només retòrics, eh? Quan ens toca canviar, realment necessitem, diguem-ne, afrontar-los. Però els més difícils que m'he trobat a la meva vida professional són els canvis culturals.
Canvis, parlem de canvis avui a la Masterclass amb Xavier Marcet. I és veritat, Xavier, que el 70% dels projectes de canvi fracassen, sí?
Sí, perquè són difícils. Són difícils. Moltes vegades l'objectiu final doncs no s'assoleix i normalment aleshores el que passa és que se superposen amb altres canvis. No és gens fàcil. De vegades són canvis que tenen a veure doncs, amb eficiències, canviar equips d'una manera o una altra. Necessites, diguem-ne, no, que els costos baixin o necessites, diguem-ne, arribar més gent amb la mateixa gent que tens. No, els canvis són canvis realment, molt sovint, diguem-ne, difícils, però molts fracassen perquè els hi falta autenticitat. No ens cansarem de dir-ho, Chantal, durant tot l'any. Les coses, la revolució 4, és la revolució 4.0, però deixa'm dir que n'hi ha una altra, que és la revolució de la veritat. Les coses han de ser veritat.
Veritat i autèntiques.
Sí, no cal fer-ne 200 a la vegada. Les que fem, fem-les de veritat. I creiem-nos-la. Pot ser que no sortim bé, però les coses a mitges se'ns tornen en contra.
Per tant, la veritat, l'autenticitat i no fer les coses a mitges, eh? Fer-ho del tot bé, és veritat.
No cal que cada director plantegi el gran canvi de la seva vida i tots alhora, en una organització. No cal que cada director de cada àrea... No, simplement, o sigui, plantegem les coses amb autenticitat, pensem aquelles que necessitem absorbir, pensem aquelles que realment tindran més impacte i aleshores intentem que aquestes siguin veritat. I juguem la carta de l'exemple perquè siguin veritat. Si tu vols fer molts canvis i els anuncies tots alhora, però no poses l'èmfasi en cap i sobretot la gent no veu que tu després estàs realment implicat amb els canvis que has proposat, això no passarà res. No, necessitem que les coses siguin veritat. La revolució és que les coses siguin veritat.
La revolució és que les coses siguin veritat. I sobretot quan es fa canvis, tenir clar que sortim de zones de confort, no? Que això també costa. Costa el canvi cultural i sortir de la zona de confort sempre, no? A tothom.
Perquè a vegades diem, sisplau, sisplau, una mica de pausa, sisplau, una mica de pausa, que no podem... No. I és la cosa més normal del món, tu necessites consolidar, necessites... Aleshores, hi ha una cosa que és important no confondre, eh? Nosaltres necessitem, per sortir de la zona de confort, quan realment veiem que aquells a qui volem servir ens demanen una cosa diferent, hem de canviar, però nosaltres, canviar per canviar no és un esport. No és un esport. No, nosaltres necessitem adaptar-nos i per això volem canviar. Però fixa't que aquí, quan parlem moltes vegades i critiquem la resistència al canvi, i tot això, que és, tu, no hi ha canvis sense resistència, no hi ha canvis de veritat sense resistència. Aleshores, moltes vegades el que hi ha darrere doncs és aquesta necessitat, diguem-ne, de la gent de dir, ei, deixeu-me absorbir els canvis. És veritat que ho hem de fer de pressa, ho hem de fer de pressa, però multiplicar els canvis sense sentit no és, diguem-ne, una gran idea estratègica.
Ara que que sentia amb la Rosalía, un dia hem de fer una masterclass de la Rosalía, no? I analitzar-la com una gran empresa, startup, companyia, no? Què et sembla?
Masterclass a l'OCA.
No? La podríem analitzar un dia, la Rosalía.
Jo vols dir que et sabré d'això.
No? Realment, els números que mou, és una gran empresa, eh? Els números que mou la Rosalía...
Un impacte impressionant.
Un impacte, eh? És un impacte. Bé, t'ho deixo aquí. Tenim tota la temporada, eh? Si et ve de gust, Xavier...
És un repte per mi, eh?
De tot el negoci de Rosalía. A veure, està clar que la Rosalía és una líder, no? I ara que parlàvem dels canvis amb el Xavier Marcet, hi ha una frase teva, Xavier, que m'agrada molt. Anar ràpid no vol dir fer-ho tot alhora, i és el que estaves dient, no? També que quan fem els canvis empresarials no els fem tots alhora, no? Això comentaves.
Confonem l'agilitat amb la precipitació. Són dues coses diferents. Nosaltres necessitem molta agilitat, necessitem combinar molta gent perquè realment les coses passin, i les coses han de passar doncs d'una forma que no quedem descol·locats, que el canvi que hi ha fora, que la velocitat que hi ha fora no sigui més gran que la velocitat que hi ha dintre. Però nosaltres no podem, diguem-ne, absolutament acabar, diguem-ne, desquiciant a la gent. No, nosaltres necessitem, diguem-ne, com que els canvis són importants i no és un esport canviar, sinó que els fem per reajustar-nos, per aportar valor, necessitem garantir que aquests canvis es puguin absorbir. I moltes vegades tinc la sensació que des dels comitès de direcció, doncs quan plantegem, diguem-ne, els canvis, no pensem en la necessitat d'aquests canvis siguin realment incorporats en l'agenda de la gent. El canvi és que la gent canviï la seva agenda, que la gent es relacioni amb gent diferent, que la gent faci les coses diferents, utilitzi tecnologies diferents, i això requereix un punt d'absorció. Ràpid, sí, però requereix un temps d'absorció.
I, per tant, tota aquesta transformació que avui hem estat parlant a la teva masterclass requereix d'aquest lideratge, no? De fer una actitud també positiva, com deies avui, de veritat i autèntica, no?
El paper del lideratge és clau. Tu defineixes, escolta, per què volem canviar? No perquè sigui un esport, no. Hem de canviar per això, per això i per això. Val. Quin és el lloc on volem anar? No el podràs definir amb exactitud. És la visió del canvi. Ostres, hem d'anar cap allà. I aleshores fem un full de ruta, que segurament haurem de canviar, però sobretot aquells, diguem-ne, que el proposen, l'han d'exemplificar. No, això no va d'explicar les coses, això va de fer-les. No som talkers, som doers. I hem de fer-ho. I, per tant, aquest exemple és la base. Sense aquest lideratge d'exemple, per això el 70% dels canvis moltes vegades, Xantal, fracassa.
Per això fracassen, eh? Com sempre, aprenent amb el Xavier Marcet, amb la seva masterclass. Avui la gestió del canvi. Tu que sempre has viscut molts canvis, no? Assessores a molts directius, a part de fer conferències, el Xavier també assessora moltes empreses, i has vist molts directius que els has hagut de recomanar, no? M'imagino com havien de fer aquests canvis, no, Xavier?
I m'he equivocat.
I algunes vegades t'has dit, i moltes les has encertat, no?
Sí, home, si no, no viuria d'això, però sí, perquè és un tema delicat, eh? És allò finezza, eh? És ajustar molt bé les coses. Si no, el que fas, diguem-ne, és que les coses són powerpoints, però no són veritat.
Però bé, alguns sí que has encertat.
Home,
també,
i tant,
molts, eh?
Sí, molt, molt contents de gent, diguem-ne, ostres, que hem aconseguit, empreses que estaven trontollant, ostres, que hem aconseguit donar-los la volta, i que en aquests moments són les nostres satisfaccions, aquestes, eh? Anònimes, eh? Nosaltres no hem d'aparèixer enlloc, eh? Els protagonistes sempre són uns altres. Però hi ha molts exemples de lideratge, de gent que en moments d'adversitat han sigut capaços de dir, ostres, doncs ara, que és un moment que sembla que només ens puguem aferrar al que tenim, doncs no. Ostres, generem aquests processos de canvi, no? Estic ara molt al·lucinat amb una empresa del sector de l'automòbil que passa de fabricar tubos a fer hidrogen. Imagina't el que és això. Imagina't el lideratge que he fet. Però el més bonic de tot és que al darrere d'això hi ha una gran dosi d'autenticitat. I això és el que et fa dir, ostres, és que aquesta gent no treballen només per sobreviure com a institució o com a corporació, sinó treballen, diguem-ne, perquè aquí darrere hi ha unes famílies que val la pena que continuïn vivint d'això. I quan passa això, la veritat, és una gran satisfacció.
Molt bé, doncs tot el que m'ha explicat oient, jo crec que a l'empresa o la feina que us dediqueu serveix tots aquests consells per diferents àmbits, i t'he de dir, Xavier, per anar acabant, que molta gent m'ha dit que inspiradores que són les converses que tens amb el Xavier Marcet, eh? Molta gent m'ho ha dit, eh?
Les converses són de dos, sempre.
O sigui que aprenem, eh? La Xantal aprèn amb el Xavier també aprèn del Revolució, i els oients també apreneu i intentem passar una bona estona. Gràcies, Xavier Marcet, una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Versió 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes, és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aygo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Ja sabeu com Solideo estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
No us perdeu els pròxims minuts, perquè saludem a Miguel Ángel Violán, és investigador d'oratòria, company de la secció internacional de Catalunya Ràdio, i explicarà coses molt interessants. Bona nit, benvingut al Revolució.
Molt bona nit.
Què tal? Avui no volem convidar el Miquel Àngel per parlar de notícies internacionals, sinó perquè també és un gran expert en oratòria, com us deia, i el que s'anomenen les TED Talks. D'entrada situem els oients, alguns ho saben, altres no. Què és una TED Talk?
Dissertacions curtes d'invenció nord-americana. Fa 40 anys. Només has d'expressar una idea, màxim 18 minuts, i tenir en compte que les temàtiques són actuals i innovadores.
Són una bona eina de comunicació, no? Em diries?
En són excel·lents perquè toquen temes que són atractius i perquè, a més, les persones que hi van compleixen amb una norma principalíssima i han d'anar molt ben preparats. Han de simular una gran espontaneïtat, però enrere hi ha una preparació duríssima.
I per què tenen tant d'èxit, em diries, Miquel Àngel?
Primer, perquè la selecció es fa ben feta. No és per ser amic de, sinó perquè tens un mèrit i entens un tema i proposes una idea que és novedosa. En segon lloc, perquè hi ha uns jurats, uns tribunals que seleccionen i que si no hi estàs preparat, no la pots fer. I en tercer lloc, perquè és un reclam internacional i la crem de les persones que pensen i tenen coses a dir i opten, es postulen i com a premi, prestigi intel·lectual.
Clar que sí, perquè hi ha TED Talks sobre creativitat, sobre intel·ligència, sobre com ser un bon líder, n'hi ha moltíssimes, no? Les podeu buscar a internet, són molt interessants, jo també les escolto sovint, m'agraden molt també. I tu, a més, has estat coach d'oratòria d'esportistes molt coneguts i de personatges amb rellevància pública. Què és el primer que els dius i de qui has estat coach d'oratòria?
Que pugui esmentar, perquè això és una activitat doncs molt privada, que puc esmentar el campió del món de motos, Jorge Lorenzo, que en un llibre biogràfic que ha escrit ell mateix ja ho explica, i per tant, com ell ho explica, jo també puc explicar-ho. I altres esportistes, però sobretot empresaris, gent, homes i dones del món de l'empresa, que tenen una gran paradoxa. Teòricament manen, però no saben expressar-se, amb la qual cosa el seu lideratge queda curt, per manca de capacitat d'expressió. Jo els ajudo.
Clar. I quins són els defectes habituals, no?, quan hem de parlar en públic o aquests líders, no? Per què tenen aquestes mancances?
El principal és que entren en un cercle viciós. No ho saben fer, intenten no fer-ho, els hi fa vergonya perdre autoritat davant dels subordinats. I si no ho practiques, no ho aprens, aleshores s'ha de trencar el cercle viciós. Com? Deixant-te ensenyar.
D'ençà ensenyar, eh? Tècniques que ara no ens podries dir alguna, no?
Us en puc avançar algunes, però en són moltíssimes i també depèn d'on falla la persona, perquè cada persona és un món, s'ha de fer un vestit a mida de la persona. Si és una persona que té un problema de timidesa, es tracta d'esperonar-lo a que tregui aquestes emocions i que a còpia de fer-ho i de dir-li que ho fa bé, ho acabi fent bé. Si és un problema de falta de vocabulari, del que jo dic fons d'armari lingüístic, es tracta d'ajudar-lo a tenir bones lectures, a parlar-ne de les lectures i que de mica en mica enxampli el ventall de paraules que pot fer servir. I ja de retruc afegir-hi, doncs, molt important el llenguatge corporal, que és com a mínim tan important com les mateixes paraules.
En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos 4 años. él me conoce y yo lo conozco, y con eso me queda. Si luego él se quiere quedar por las declaraciones de la final de la Copa del Rey con los amigos de la prensa escrita y la prensa que ahí está, de los amigos del presidente don Florentino Pérez, y que hace más caso a ellos que la amistad, no amistad, la relación que tuvimos, pues puede hacerla perfectamente.
La mítica declaració Pep Guardiola sobre José Mourinho, Mourinho és el puto jefe, el puto amo, va escriure, tu vas escriure un llibre sobre l'oratòria de Pep Guardiola, que el tinc aquí. Diries que Pep Guardiola és un bon orador?
En molts aspectes és un excel·lent orador, en alguns aspectes.
En quins aspectes és un bon orador?
Gestió de les emocions. I sap arribar, té coses a explicar, domina l'storytelling, el saber explicar vivències. A més, és bastant imperfecte, però és un tipus d'imperfecció que fa que el missatge sigui més creïble. Per exemple, ras i curt, el famós discurs al Parlament de Catalunya, que és molt conegut, que tenia aquell final de...
Si ens llevem d'hora,
serem imparables, no?
Imparables, això.
Que va fer una cosa que és molt important, un discurs que l'acabament sigui la part més brillant. L'última frase, l'últim que diguis, és el més important. Doncs potser moltes persones que ens escolten se'n recordaran també de quan diu allò de no sabeu però us ho explico. Tinc un quartet on jo m'hi endinso, m'hi amago i començo a veure vídeos del contrincant fins que arriba aquell moment màgic en què ho trobo, que és aquella tàctica, aquella jugada que farà que vencerem al final. Això és la tècnica, tècnicament parlant, del moment memorable, aquell moment també del discurs que tothom se'n recordarà. Perquè està fent una confidència, la teatralitza molt bé, i a més, que caram, està explicant la seva fórmula secreta.
Clar, per tant, ha de tenir un discurs, ha de tenir uns arguments molt importants, una cosa que deies memorable al mig, no? Un discurs final, i s'hauria d'ensenyar, no?, més a l'escola parlant públic o a les universitats, no?, perquè al final és una cosa que hem de fer tots al llarg de la vida.
Sí, però no es fa ni volen fer-ho. És una paradoxa. Si preguntem als rectors de les universitats, et diran, oh, molt important. Tothom et diu que és molt important, però gairebé ningú no m'ho ha dit. És la gran paradoxa de l'oratòria a l'ensenyament d'aquí. L'únic avançament que hi ha hagut des de fa 5 anys és la incorporació d'una cosa que es diu explica la teva tesi doctoral en 4 minuts. I que ha tingut força èxit. Per primera vegada l'estament universitari se n'adona de la importància d'incorporar la paraula al fet de la investigació. No únicament investigar, sinó saber explicar els fruits de la teva investigació.
Posa'm exemples d'algunes tech talks que t'han agradat molt, alguns líders que consideres que tenen molt bona oratòria. Qui em diries?
Hi ha una persona que jo la poso d'exemple, que potser no és massa coneguda entre el gran públic. Es diu Rick Elias, que actualment és un expert en màrqueting, que té una TED Talk que es titula Tres coses que vaig aprendre quan el meu avió es va estavellar. Observa allà el títol. El meu avió es va estavellar.
Com es diu? Has dit, repeteix el nom d'aquesta persona?
Traduït de l'anglès, el nom de la persona és Rick Elias, i el nom de la TED Talk traduït al català, Tres coses que vaig aprendre quan el meu avió es va estavellar. Com t'ho explica? Doncs se'n dedueix que va ser un supervivent. Quantes vegades has parlat amb un supervivent d'un accident aeri? És molt difícil. I a més, la tècnica de l'1-2-3, 1-2-3, l'estructura clara. És una magnífica peça d'oratòria de 5 minuts i escaig.
Mi esposo es... tiene que hablar en público.
He recibido... El...
Tal vez debería cambiar de empleo.
¿Y si mi esposo fuese el rey?
Sentíem ara un fragment d'una gran pel·lícula molt recomanable, El discurs del rei, en què el rei Jordi VI d'Anglaterra feia tot un treball de logopèdia per superar el seu terror a parlar en públic. Es pot entrenar a parlar bé en públic, no? Em diries?
I tant que sí. I aquesta fastuosa pel·lícula ho revela, que un logopèda, jo faig el que fa, no pas el protagonista, però la persona, un australià que li ajuda des de l'ombra, jo faig aquesta activitat. I el que consisteix és, més que ensenyar tècniques, és donar confiança a la persona. En el cas d'aquest protagonista, el que li passava és que el seu pare no el va tractar bé. I arran d'això, caquejava, tartamudejava. Però arran del suport emocional que li va donar el seu coach va superar aquest problema i va esdevenir un bon orador i, sobretot, un gran líder.
Per anar acabant, la intel·ligència discursiva, ets l'autor d'un concepte lligat també a l'oratòria, no? Què és, breument, aquesta intel·ligència discursiva?
És un nou concepte d'intel·ligència transversal que es basa en 125 factors que he identificat i que parteix de la teoria de les intel·ligències múltiples del senyor Howard Gardner, catedràtic a la Universitat de Harvard. Aleshores, aquesta intel·ligència t'explica que els millors discursos es fan quan tens la capacitat d'alinear conceptes diversos que jo explico a la meva tesi doctoral enllestida tot just aquest final de setembre.
Molt bé. I escolta, t'has escoltat tots aquests factors? Has analitzat 4.000 TED Talks en anglès disponibles, 4.000.
La versió anglesa d'aquesta modalitat d'oratòria té a data d'avui 4.000, però cada dia n'incorporen de noves. Després en castellà i altres idiomes n'hi ha una munió. Però les
però
oficials...
Tu t'has escoltat quantes...
No, totes has... no. He agafat una mostra estadística del voltant de 500 o una mica més.
Déu-n'hi-do. Ja has fet tu ja la teva TED Talk? Només et queda fer una TED Talk ara, eh?
És una assignatura pendent, però no pendent perquè no em vegi en cor de fer-la, sinó perquè a mi m'agrada més fer que els altres ho passin. És a dir, no seria mai un bon jugador de futbol, però en seria un bon entrenador. El mateix amb l'oratòria.
Doncs escolta, felicitats, moltes felicitats, Miguel Ángel Violán, per aquesta investigació de les TED Talks, per saber també parlar d'oratòria, no? Investigar l'oratòria, l'art de parlar bé, l'art de persuadir, l'art de seduir, que és molt important, i per tant un plaer que hagis vingut a comunicar al Revolució i, a més, company d'aquesta casa. Què més volem? Com es nota que fas ràdio?
Treballar a la ràdio és una Disneylàndia neurocognitiva. És un plaer per la paraula.
Clar que sí. Una abraçada. Gràcies per venir. Gràcies.
Bona nit i millors paraules.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
I ara parlem d'un llibre que ha escrit una bona persona amb una biografia que m'atreveixo a assegurar que és molt i molt diferent de la gran majoria d'oients. Sílvia Carré, bona nit, benvinguda.
Què tal, bona nit.
Què tal? Felicitats pel teu llibre. La Sílvia és l'autora del llibre Vuela, pilota a tu pròpia vida. I la Sílvia Oients és coach, entre moltes altres coses. Ha escrit un llibre per afrontar les pors que tots tenim, però el títol no és casualitat. Perquè, a més, tu ets pilot d'avió, oi que sí?
Vaig volar durant un bon temps com a pilot privada d'avió i pilot acrobàtica.
I també és veritat, de vol acrobàtic.
De vol acrobàtic.
Però tu tenies atenció por a volar.
Sí.
Recordes aquella por?
I tant, sí, me'n recordo.
I què va passar? Perquè aquesta por t'havia perjudicat molt i un dia va canviar tot.
Mira, vaig arribar al punt de fins i tot rebutjar feines per no haver de viatjar. I jo crec que això va ser un punt d'inflexió de dir, fins aquí hem arribat, de deixar escapar feines, i vaig dir, s'ha acabat. Llavors jo ja era mare, tenia un nen petit, i vaig pensar que o fas alguna cosa o això perdurarà, o sigui, amb les generacions futures que prendran aquesta por també, i vaig decidir posar-hi remei.
I al llibre expliques aquest procés, no, Sílvia, de superació. Què passa fins al punt d'arribar a ser pilot de vols acrobàtics? Com arribes fins aquí? Com vas perdent aquesta por? I que després explica, no?, com nosaltres podem pilotar les nostres pors i la nostra vida, eh? Mm-hmm. Què va passar? Quin és aquest clic?
Mm-hmm. Doncs mira, d'una manera molt resumida, però em vaig apuntar a un programa per superar la por. Em va anar prou bé, és a dir, llavors vaig començar a volar amb línia aèria amb total tranquil·litat. Vaig començar a dormir als avions, que això és com la meca de la persona que té por de volar.
Sí.
I llavors vaig començar a conèixer i a familiaritzar-me amb el sector, a conèixer gent, a conèixer pilots, i ja se'm va despertar aquella curiositat de dir, ostres, com pot ser que hi hagi com un inframont d'éssers que els hi encanti volar? I d'aquí, doncs, vaig començar llavors a provar el vol, a agradar-me, a pilotar, a treure'm la llicència i a col·laborar amb la secció acrobàtica de l'Aeroclub, llavors, i amb la qual vaig acabar competint amb tres campionats.
La teva feina quina era? La teva feina quina era?
Jo, de base, era llicenciada en traducció i interpretació, que era el somni de la meva vida. Però, clar, llavors trobava feines on el requisit principal era viatjar.
Clar.
Llavors aquí vaig fer salt a turisme, vaig estar dintre del món de l'empresa, bàsicament.
I ara la teva feina està relacionada amb els avions o no?
Amb la por de volar, totalment, des de fa 8 anys.
Des de
amb l'acompanyament, exacte, a les persones que tenen por de volar, que jo crec que hi ha, dintre de tots aquests passos que vaig anar fent, ja hi havia com quelcom al meu cap de ho vull fer per llavors acompanyar i tenir com més recursos per a les persones que tinguin por de volar en avió.
Per tant, posar l'avió al revés, com ho has fet tu, és una mena de metàfora, no? És com dir que no passa res per posar tota la vida cap per avall i continuar, no?
És una invitació a posar la vida, a de tant en tant fer un gir, mirar-nos les coses des d'una altra perspectiva i veure coses que potser no veiem des d'on normalment les mirem.
I com pots fer? Perquè, clar, com ho pots fer de veure un problema des d'una altra perspectiva? Perquè a vegades quan tots tenim un problema ens quedem a dins i ja et dic jo que no veiem més perspectives, no?
Total,
com s'aconsegueix això? Com a coach, mira, en aquest cas ja, Sílvia?
Jo et diria que hi ha un ingredient aquí, hi ha diverses cosetes que podem treballar i que poden ser diferents d'una persona a l'altra, però que sempre hi ha un ingredient que coincideix, que és el passar a l'acció. Tard o d'hora hi ha aquest passar a l'acció amb els recursos potser de cadascú, però requereix un moviment, no? On ens movem o ens quedem tal com estem.
I volar és una manera també de veure el món, no? I els problemes, com deies, des d'una altra perspectiva. Tens el por d'alguna cosa ara, Sílvia?
Segurament com a humana tinc les meves pors, evidentment, però les he après a gestionar. Jo crec que ara la meva por principal és el no volar, és a dir, quedar-me on estic, perquè li he agafat el gust a aquesta aventura d'anar passant etapes, l'aventura de la vida al cap i a la fi, anar descobrint situacions noves i bueno.
Ja ho diu aquesta cançó tan coneguda, vola com una àguila. És just el que tu dius al llibre. Dius que la vida cal volar com les àguiles. Explica'm això, em sembla molt bonic. Com volen les àguiles?
Doncs mira, volen agafant aquesta perspectiva, agafant aquesta alçada, mirant les coses des de dalt, però també tenim un cert focus a on volen anar. És a dir, on posen la mirada moltes vegades, llavors baixen i baixen directes actuant.
Repassem les quatre fases del vol de l'àliga, que coneixes bé, no? Aquestes fases.
I tant. Jo et diria que aquí afegiríem l'ingredient aquell principal que dèiem, és a dir, que es convertirien en cinc, que són la visió, cap on volem anar, la ubicació, en quina situació estem ara mateix i fins quin punt ens estem limitant en aquesta situació, l'elecció, busquem recursos nous, busquem recursos que ens han funcionat a la vida, recursos que podem tunejar i ens els podem fer nostres, la logística, el fet de creem un pla diferent potser el que tenim i que no ens funciona, i sobretot aquest ingredient principal que és l'acció. I si t'hi fixes, cada una d'aquestes lletres formen la paraula vuela, que seria
visió, ubicació, no? L'acció, logística i acció,
Acció.
Vuela. Clar, tu estàs amb aconselles a molta gent, no? Com a coach, quines són les pors que té la gent, la majoria de la gent? Perquè algunes són por a volar, no? Però en general la gent de què té por?
Mira, jo diria que n'hi ha una que és molt comú entre tots, que és la por de no ser capaç d'afrontar la pròpia por. Sigui el que sigui. Algunes persones és por als ocells, l'altra és por de volar, l'altra és por de conduir, l'altra és por de parlar en públic. Hi ha moltes pors, però coincideix moltes vegades aquesta por interna de, ostres, i si no sóc capaç?
Val. I suposo que fas exercicis, no? Per treure aquesta por, com treballes tu amb les persones? Els fas fer aquesta teràpia i en uns exercicis?
Exercicis, dinàmiques, exacte. Facilitem una mica el que cadascú trobi com la seva pròpia metodologia, per la seva pròpia manera d'afrontar, gestionar i superar aquesta por. I fins i tot entrem una mica en el joc. És a dir, quan la persona ve, ho encara molt com una lluita, com una batalla, on la por pot guanyar i ells poden perdre, anem a recuperar aquell joc de quan érem petits i anem a jugar amb la por com una emoció més que necessitem per la vida i que també la podem conèixer una miqueta més.
Clar, per tant, aprendre a volar és atrevir-nos a deixar aquestes pors, aquestes zones de confort, no? També, a vegades, també no són pors, sinó són zones de confort de moltes persones, no?
Exacte.
Que es queden quietes i no es mouen.
Exacte, sí. I jo diria, més que deixar-la, és un tema de, penso, d'anar traient el cap i anar ampliant. Ja anem ampliant també aquesta zona. Però que interessant llavors poder treure el cap i veure que hi ha altres coses i que ens podem moure fora d'aquesta zona de confort, entre cometes, perquè de vegades no és tant de confort.
Clar. Doncs escolta, molt recomanable aquest llibre de la Sílvia Carré, Vuela, pilota tu pròpia vida, i per acabar, per què els aconsellaries als oients aquest llibre? Què diries? Quin consell? Què els aconsellaries del llibre?
Doncs per inspirar-los, perquè vegin que és possible, que si ha passat una vegada pot passar moltes vegades més, de fet, segurament no sóc l'única, i per, bueno, perquè trobin aquesta manera pròpia de conèixer les seves pors i de transitar-les i volar molt més enllà, cap on ells volen.
Doncs escolta, oients, a volar. Gràcies, Sílvia, per venir al Revolució, donar-nos aquest consell. Atrevim-nos a volar, en l'aspecte que vulguem, i molta sort també en els teus propers vols reals, d'acord?
Moltes gràcies, i a volar.
Gràcies, una abraçada.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria t'hi acompanyem.
Tots som TIC.
Tots som TIC, es diu aquesta secció, però no n'hi ha prou amb dir les coses, no? Cal dur-les a la pràctica, i això és el que està fent, per exemple, l'Ajuntament de Lleida, i avui volem saber com. I tinc l'estudi ple de gent. Ens visita l'Andreu Francisco, director general de Local Red. Bona nit, què tal?
Bona nit.
També donem la benvinguda a la Jordina Freixanet, segona tinent d'alcalde i regidora de l'Ajuntament de Lleida. Benvinguda, què tal?
Molt bona nit.
I la Laura Sunyol, coordinadora d'Organització i Polítiques Digitals també de l'Ajuntament de Lleida. Què tal?
Bona nit.
Un aplaudiment per tots ells. A veure, Jordina, t'he de preguntar abans, estan fent bé els deures en qüestió de revolució digital a la paeria?
Doncs a la paeria, del 19 a ara, podem dir que hi ha hagut una revolució digital total.
Ah, molt bé.
Ja el 100% dels tràmits són pràcticament online, el paper està també completament suprimit, però també és veritat que quan parlem de revolució podem dir que estem en aquests moments progressant adequadament. En aquests moments pots fer qualsevol tràmit a nivell digital, des de les piscines, fa dos dies hem tingut també Tots Sants, un títol funerari també el podem fer online, les llicències, la preinscripció escolar, absolutament tots i cadascun d'aquests tràmits, però ens falta aquest plus, no? Aquesta millora contínua que necessitem, una vegada està ficat tot en digital, fer-ho fàcil, fer-ho accessible i que la ciutadania també ho trobi molt més àgil del que ho trobava.
Andreu, per què has volgut que vingués, no? El programa a l'Ajuntament de Lleida, podíem posar d'exemple de la digitalització també del país?
Sí, perquè la transformació digital no va només de tecnologia o tecnologies, sinó que va de persones. I és important que des de les administracions, des dels ajuntaments, que és la primera administració, allò en la línia de trinxera, doncs es treballi per reduir, per eliminar el que és la bretxa digital, i en aquest cas doncs, l'Ajuntament de Lleida està duent a terme unes polítiques actives molt interessants.
Expliquem, recordem, la bretxa digital, Andreu, i afecta molta gent a Catalunya, em diries?
La bretxa digital és aquella diferència que es produeix per la manca de capacitat d'accés en les tecnologies per part de les persones, i aquí poden haver-hi bretxes pel fet de capacitat d'accés i per falta per manca de coneixements. I aleshores aquí, una altra vegada, les bretxes poden ser territorials perquè no arribi la connectivitat en el municipi, o poden ser socials, que poden ser doncs, de gènere, d'edat, de capacitat econòmica, etc. I sí que és cert que els darrers estudis, informes que s'han realitzat en el nostre país al respecte, parlen de que al voltant d'una tercera part de les llars del nostre país estan dintre d'aquesta bretxa o pateixen aquesta bretxa digital.
Seria un 32% de les llars catalanes pateixen la bretxa, no? I el percentatge 42% en llars de situació d'exclusió social severa, no? Això té conseqüències directes, eh?
Evidentment, clar. Perquè en un món, en una societat, en uns pobles i ciutats que ja són digitals, el fet de tenir aquestes limitacions, doncs el que et fan és reduir-te la capacitat d'oportunitats i de desenvolupar-te com a persona i de relacionar-te, doncs, entre altres, amb el teu ajuntament, amb les teves administracions.
Jordi, havíeu notat aquestes mancances digitals entre la població lleidatana?
S'havien notat, però també és cert que fins ara no comencem a tenir dades. És a dir, podies intuir que hi havia una mancança a l'accés, que hi havia una mancança en capacitació, que hi havia una mancança en equips i en eines, però ara, i això va aflorar moltíssim durant tot el temps de pandèmia, on sí o sí s'havia de fer tot de manera digital i, per tant, havia una doble exclusió a nivell ciutadana. En aquests moments has pogut anar atenent cadascuna d'aquestes bretxes, no?, de les que explicava l'Andreu, la connectivitat, posar-la a disposició de la ciutadania, el que són els equips també, no?, fer arribar totes els llargs equips que puguin funcionar, des d'un mòbil, una tablet, un ordenador portàtil que puguis ficar, però sobretot la que ens preocupa més és la de capacitació. És el fet de que tu tinguis totes les eines, però no tinguis la capacitat...
La gent preparada,
la
no?
La gent preparada per poder-ho fer, i aquest és el gran repte que tenim a nivell municipal.
I Laura, quins projectes heu engegat fins ara, em diries?
Fins ara hem engegat el projecte intentant abarcar cada una d'aquestes facetes que té la bretxa digital que deia l'Andreu. Els que no tenen connectivitat, el que han ficat és 24 punts wifi gratuïts per a la ciutadania, repartits en els diferents equipaments municipals, especialment a tots els centres cívics que estan a tots els barris de la ciutat per arribar a tot arreu. Han ficat en marxa també els anomenats punts de suport digital, que són punts que hi ha en determinats centres cívics on el personal l'han pogut formar perquè puguin donar una primera atenció al ciutadà, una atenció digital bàsica, com si fos d'emergència, i a més l'han complementat amb un servei d'acompanyament. El que anomenem connectors digitals són persones de plans d'ocupació que es dediquen a donar aquest acompanyament a les persones usuàries que no saben, no coneixen les eines i no saben com fer gestions de forma electrònica. A tot això també se li ha sumat, han ficat en marxa dos serveis d'atenció telefònica, un servei d'atenció telefònica només per ensenyar a fer tràmits de forma electrònica i un altre servei més innovador que està focalitzat només a temes socials. Uh-huh. Com demanar una renda bàsica, com demanar la dependència, la lluga del lloguer... Per tant, centrat en temes socials.
S'està digitalitzant molt bona part de l'Ajuntament.
Ja hi he de town, oh boy, de town, la nostra terra, el centre del món, com Anglaterra, des d'Anfi fins al barri nord, you will never walk alone. Ja hi he de town, oh boy, de town, you will never walk alone.
Andreu, tot això que està fent l'Ajuntament de Lleida s'està també traduint a altres ajuntaments catalans, on hi ha molts més que caldria que tiressin endavant aquestes iniciatives similars, no?
Jo et podria afirmar que la majoria d'ajuntaments, de municipis ja d'una certa mida, doncs en diferent grau estan treballant per aquesta facilitació de l'accés a l'administració per part de la seva ciutadania, que es troba sobretot amb aquestes incapacitat o aquesta manca de coneixement per poder-s'hi relacionar, però també és cert que des de les administracions supramunicipals cal que algunes d'aquestes eines que, per exemple, està posant l'Ajuntament de Lleida es facilitin en els ajuntaments més petits perquè puguin també facilitar que la seva ciutadania doncs vagi reduint aquestes limitacions, aquestes disfuncions en l'àmbit digital.
Clar. I també cal molta formació, no, Jordina i Laura, perquè feu formació digital a gent que treballa a l'Ajuntament, no? I aquest seria un de l'objectiu, no?, a mitjà termini, poder que la gent estigui més formada, no?
Sí, a mitjà termini, bàsicament, és la capacitació. Com dèiem, que el dret a internet, el dret a poder-te connectar, sigui un element més d'igualtat d'oportunitats per a totes les persones i perquè realment hi hagi aquesta igualtat d'oportunitats, segurament ficar la xarxa és relativament fàcil, és a dir, és un projecte que acaba tenint un resultat, ficar les eines també és relativament fàcil, són diners, però la part més complicada és la capacitació, i aquí també estem engegant en aquests moments, més enllà de tots aquests projectes que us explicava la Laura, dels punts de suport digital, dels connectors digitals, una xarxa de mentoratge, és a dir, igual que havia les parelles lingüístiques durant molts anys, sí. Doncs una mena de mentoratge digital que et va acompanyant, no? Perquè un de les preocupacions que tenim més, especialment en la gent gran, és que és capaç de donar el PIN de la seva targeta al primer que passa, no? Vagi vostè a treure'm diners, dius, bueno, vostè, no, això ha d'haver un control públic sobre també aquestes dades personals i fer-los entendre que això és extremadament perillós perquè és despullar-te davant de qualsevol persona i que això pot suposar un risc molt elevat. I en aquest sentit, a nivell públic, a nivell d'administració local, el que ens preocupa és que aquesta capacitació passi també, com que no podrem arribar absolutament a tothom des de la pròpia administració, per molts cursos que fem, és que hi hagi aquest seguiment, aquesta mena de mentoratge, aquesta xarxa de voluntariat digital que comencem ara a engegar i que està tenint molt bona rebuda i que ens estan ajudant moltíssim persones que ja són una mica més sèniors en l'àmbit de la digitalització, aquelles persones que comencen, no? I que més enllà de dir fes-m'ho tu, no, t'ensenyo com ho has de fer i t'acompanyaré a fer totes les gestions, no només aquelles públiques, sinó, insisteixo, el dia a dia, anar a treure diners al banc, fer qualsevol gestió, agafar un viatge, fer qualsevol compra, cada vegada és més digital i també estan ajudant en aquest àmbit.
Molt bé, doncs hem d'acabar. Andreu, segurament posem en pràctica, no? El que estem veient aquí ho veurem a més ajuntaments, eh?
Doncs sí, vull dir, es pot anar, ja s'està veient en molts ajuntaments, però encara tenim molta feina des del món local per poder doncs, treballar amb aquesta reducció de la bretxa digital.
Clar. Doncs Jordina, Laura, enhorabona per posar en marxa totes aquestes idees digitals i Andreu, com sempre, gràcies per la teva proposta. Felicitats a tots, gràcies!
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem el programa i ho fem amb una frase de la Ruth Handel, que segurament no teniu present qui és. Doncs atenció, perquè és una empresària que va ser la presidenta de l'empresa de joguines Mattel i va tenir un paper clau com a creadora d'una nina mítica, la Barbie. Doncs aquesta és la frase d'aquesta dona. Diu així: no sabíem com gestionar un negoci, però teníem somnis i talent. Això va dir aquesta empresària, o sigui que feu funcionar el talent per fer realitat els vostres somnis. Gràcies, com sempre, oients, i fins la setmana que ve. Una abraçada.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
Drama. Roma, Roma, Gaga, ooh la la, what's your romance?